A Ràdio Vilafranca ens acompanya una representant de l'Associació Vilafranquina per prevenir l'assetjament en edat escolar, Som Perú, que compta amb poc més d'un any de vida. Maite Colomer, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Us presentàveu en societat el febrer de l'any passat i una de les coses que dèieu i que continueu repetint és que voleu ser una corda on agafar-se. És una imatge que m'agrada molt. Un aliat per a aquestes famílies amb fills que pateixen bullying. Ha estat així? Quin balanç feu d'aquest any i escaig?
Hola, moltes gràcies per tenir-nos aquí avui. Doncs sí, fa un any, poc més d'un any, que estem legalitzats com a entitat i durant aquest any un dels objectius que teníem nosaltres, com tu bé dius, era donar recolzament i assessorament a les famílies de nens que han patit assetjament en edat escolar. Perquè vam veure que aquest era un buit, que aquest espai no existia aquí, almenys en la nostra zona. Nosaltres, la nostra idea inicial era fer grups de recolzament mutu on les famílies es poguessin trobar, dirigits per una persona, per un de nosaltres, però on ells poguessin intercanviar experiències, preocupacions, possibles recursos. Muntar un grup, de moment, no ens ha estat possible, perquè tota la gent que ha contactat amb nosaltres el que ens demana és recolzament individual. Ens demana poder-nos trucar per telèfon, explicar-nos el que els hi passa, que nosaltres els hi diem que això passa moltes vegades, que no són els únics, que no estan sols, i els assessorem en el que nosaltres bonament podem i coneixem per altres experiències similars. I tot i que formar un grup no ens ha estat possible, perquè amb els pares encara els hi costa relacionar-se i parlar amb altra gent d'aquest tema, doncs sí que pensem que és molt beneficiós, doncs, que, no sé, unes 13 famílies ens han trucat ja i penso que cada vegada seran més, eh? I penso que això, doncs, ja per elles ja els ha estat útil. Ells haurien de dir-ho elles, però nosaltres pensem que aquesta és una bona funció que també hem de tenir.
Heu contactat també amb els esplais, amb el CAU, heu estat en alguns centres escolars. Com ha anat?
Sí, bueno, inicialment l'any passat, ja per donar-nos a conèixer, el dia 2 de maig, que és el Dia Internacional contra l'Assetjament en Edat Escolar, vam organitzar una trobada amb tots els espais de Vilafranca, esplais, CAU, GEP, amb tots ells, que ens van ajudar ells a organitzar-ho, i penso que va ser molt bonica. Va ser una manera també de donar-nos a conèixer a tots ells. Llavors també hem anat contactant amb instituts i amb alguna escola per donar-nos a conèixer, perquè sàpiguen que hi som, i per si mai necessiten que fem alguna xerrada explicant el que nosaltres coneixem sobre aquest tema, doncs que continuïn amb nosaltres. També a través de l'Ajuntament vam organitzar una xerrada amb monitors esportius a través de l'Ajuntament i el Consell Esportiu, que penso que va ser molt útil, perquè ens va ajudar a donar-se a conèixer que nosaltres pensem, creiem molt en la prevenció, i que una de les maneres de prevenir és que la gent que està en contacte amb joves, amb infants, bé siguin mestres, monitors, entrenadors, tota aquesta gent sigui capaç d'observar, de mirar i de ser conscient dels petits canvis que hi pugui haver que a la llarga poden portar un assetjament. Si podem aconseguir que coneguin quins són aquests canvis,
aquests
que han d'observar, i que facin ells d'observadors crítics, que això és difícil, però que amb ells els és més fàcil perquè estan en contacte directe, doncs els serà fàcil de prevenir aquest possible, aquest assetjament que existeix molt lleument, que es pot solucionar en aquells moments, però que si deixen que es vagi fent gran, allò ja serà molt difícil i no estarà en les seves mans ni en les nostres a solucionar-ho.
Quan una família intueix o sap del cert que el seu fill o la seva filla pateix bullying i es posa en contacte amb vosaltres, què recomaneu? Quin és l'ABC?
Normalment, quan una família es posa en contacte amb nosaltres, el cas ja és bastant greu. Llavors, el que recomanem és, en primer lloc, que es posi en contacte amb el professor o amb el director de l'escola on s'ha produït. En principi, han de buscar una solució conjunta. Bé sigui, si poden fer alguna cosa per aïllar o per conèixer exactament què és el que s'ha produït, i després, en molts casos, doncs, s'ha d'acabar canviant el nen d'aula o els assetjadors d'aula. Però, bàsicament, en primer lloc, això, que es posi en contacte amb el director i amb el mestre d'on s'ha produït. En principi, les escoles i instituts tenen ja un protocol d'actuació, que és un protocol que la Generalitat va fer un protocol que l'ha canviat recentment perquè ha fet el protocol que hi ha ara que existeix és sobre el tot tipus de violències, no sobre l'assetjament escolar. I el que haurien de fer és activar aquest protocol, les escoles i instituts. Haurien d'activar aquest protocol per identificar exactament què és el que passa, analitzant totes les situacions i totes les persones que estan involucrades i intentar posar solucions en aquest tema. Nosaltres intentem que això se solucioni d'aquesta manera.
I a banda de solucionar aquest assetjament dins l'aula, dins el centre escolar, altres eines, altres elements calen ajuda psicològica, denunciar, cal denunciar, què recomaneu?
Denunciar és complicat, sí? Perquè sí, tot i que nosaltres ho recomanem també, quan és un cas molt greu, recomanem que es denunciï, però si es pot solucionar sense una denúncia, doncs gairebé millor. Tot i així, quan ja s'ha produït assetjament, la persona que l'ha patit, el nen, necessitarà recolzament psicològic. És imprescindible. És l'única manera de que se puguin sortir. Perquè quan es produeix un assetjament, minva l'autoestima, queda molt afectada. Amb un nen les relacions socials és el més important, els amics, els companys, i es queda sense relacions socials. Moltes vegades el primer que se n'adonen els pares és que està a casa i no vol sortir. Baixa el rendiment escolar en picat, no vol anar a l'escola, no vol anar a l'institut. Aquests són els símptomes que se n'adonen els pares.
El que passa això de fer encendre les alarmes a casa.
Sí, però és que clar, quan s'han encès aquestes alarmes ja el cas és bastant greu. Per això que nosaltres pensem que la millor manera seria identificar-ho per part d'aquestes persones que estan en contacte amb els nens tanta estona, que estan en contacte amb els nens no individuals, sinó amb les relacions en el grup. No? Veuen si un nen quan està al vestidor es canvia sol amb una punta i els altres no, estan tots junts. Veuen si un nen es queda sol al pati i els altres no. O veuen que a un nen li desapareixen coses, vull dir, tot de cop no té l'estuig, li ha desaparegut l'estuig. Doncs qui se n'adona abans, penso que són la gent que estan en contacte amb ells durant bastantes hores. I els pares, quan se n'adonen, doncs moltes vegades ja és tard. Sí que, com deia ara la psicòloga, és molt important aquests espais de parlar entre pares i fills, de comunicació. Estem totalment d'acord amb tot el que deia ella, que la comunicació s'ha anat perdent, que cada vegada doncs, els mòbils en aquest sentit han fet molt de mal i que es necessiten aquests espais, que és molt important doncs, que si amb l'infant li agrada fer algun tipus d'activitat, algun tipus d'esport, doncs, que els pares puguin anar amb ell a veure algun partit d'aquell esport i en aquells moments en què comparteixen activitats conjuntes serà més fàcil que el fill parli amb els pares i si acostumen els pares a establir una comunicació, si s'han acostumat a tenir-la establerta, els serà més fàcil també d'identificar aquests casos.
Pel que dius, per tant, el focus cal posar-lo en la formació d'aquestes persones que poden veure aquest assetjament, ja sigui monitors, professorat, i en la prevenció.
En la prevenció, evidentment en la prevenció, perquè com comentava abans, quan ja s'ha produït, quan el cas és molt greu, ja és molt difícil de solucionar. Perquè les petjades que deixen la persona que l'ha patit són molt greus i duren molts anys. Nosaltres ens ha vingut gent molt gran, quan aquest dissabte teníem la parada o en altres ocasions, explicant-nos, sí, perquè jo quan era petit ho vaig patir molt i se'n recorden i encara ho pateixen ara. I gent de 40, 40, 50 anys que ho van patir quan en tenien 10 i encara ploren quan t'ho expliquen. Vull dir que l'empremta que deixa és molt greu. Que si les persones que tenen rol d'assetjador fossin conscients de la gravetat, doncs no suposo que s'ho pensarien abans. I, evidentment, pensem que la formació és molt important, que els mestres ja estan formats, estan aclaparats d'informació, tenen massa feina, masses coses a fer. Però sí que és important doncs, que intentin fer aquesta mirada crítica a la situació.
Estem acabant ja. La intenció vostra és, des de Vilafranca, treballar per la Vegueria Penedès. Com poden contactar amb vosaltres? On us trobaran? Què oferiu exactament?
Sí, just està acabant i se m'ha fet el temps molt curt.
Això és fantàstic.
Sí, no. Mira, a nosaltres ens poden trucar perquè tenim un telèfon que és 671-98-47-12, 671-98-47-12, i també un correu electrònic, que és som per un tot amb lletres, @gmail.com. Evidentment, es poden posar en contacte amb nosaltres a qualsevol moment del dia, a l'hora que vulguin. Llavors, també volia comentar que la Generalitat de Catalunya... Ja s'acaba, eh?
Sí.
Que hi ha una entitat que es diu USAP, que, muntada per la Generalitat de Catalunya, que també atén tots aquests casos, que funciona i hi ha un telèfon que es pot trobar a internet.
Moltes gràcies, Maite Colomer, per haver-nos acompanyat avui i felicitats per la feina.
Moltes gràcies a tu.